els catalans. Detecta qualsevol moviment ignorant les teves mascotes. Gaudeix de control total des del teu mòbil i rep avisos en el teu idioma. Protegim. L'alarma catalana. La millor manera de protegir el que t'importa és estar a prop. Et protegim.
Això s'acaba, ara sabrem qui s'endú el lot amb els 20 i caves més premiats de Sallies Maset. La pregunta avui és que no heu guanyat per molt poc i ha guanyat...
En Miquel Moret, que diu: vaig participar al Gran Dictat i al desempat el meu adversari va prem el botó abans que l'Òscar acabés la pregunta, tot i que ens havien dit que no es podia. No vaig poder passar a la fase final del Gran Dictat.
Bueno, mira, escolta'm, et fots. Què vols que et digui?
Per una banda, ressentiment, i et fots, però per una altra banda, t'endú el lot amb els vins i caves més premiats de Sallies Maset.
Visca! Si netejo la consciència, també, perquè això hagués hagut de ser jo l'àrbitre aquí. Bé, perdona, Marc Giró, que ens hem passat del nostre temps, però...
Estic a favor de la passada, el passote. Jo estic a favor del passote. Sort, Vidal, que no t'has posat aquelles samarretes que et poses de futbolista.
Per què?
Que, a més, com es diu això?
Que porteu avui el Gerard Piqué?
Es traspassen els mugrons teus, perquè l'Esther Robagosa i jo som de pedra. O sigui, nosaltres necessitem que vinguis més vestit del que vas, perquè, clar, després no seguim endavant. Quan vas de quinqui, estem Esther Robagosa i jo, que perdem tot el matí
comentant l'outfit.
No, és que ni el comentem, no podem ni mirar-nos.
Transcendeix l'outfit, no?
Perquè transcendeix el tal. Sí.
Vale, doncs he vingut bé avui. Aquesta és la línia.
Exacte, aquesta és la línia de cara a que no ens desmaiem.
Escolta, voleu que us deixem sols?
No passa, el temps molt apamat.
No, la veritat és que no. Si passés, seria molt raro admetre-ho ara mateix.
Molt violent.
Ella és catalana.
Bé, escolteu, deixem aquí la competència.
I el Manu Kosovar, una mica, també.
Sí, per part de
mare.
Que no, lo del paper a terra per banda de mare, no.
A mi m'agradava molt l'Albano, aquell que cantava la Moramina Power i l'Albano. Que era l'Albano Kosovar, però li deien Albano per fer-lo més curt. Com el Xavier, doncs li diuen Xavi, per exemple.
A tu no et passa, Rocamora, quan ell va amb la samarreta aquesta que es posa de Kinky?
No, de moment no he tingut aquest problema, no.
No, perquè estàs molt concentrat en l'hotel.
Exacte, perquè estic pensant en les dues.
Nosaltres també ho controlem.
Quan vas estudiar periodisme pensaves que et donarien pas així, els informatius?
No, de fet, pensava que no passaria mai.
Com a sisetero, què ens
la vida et porta una porta.
Jo fa 2 minuts que t'he demanat perdó per passar-nos de l'hora. Sí,
clar, aquí... Heu d'anar a dinar.
I tu has de començar el programa, també, Marc, per això cobres.
No, i la Núria travessa... És que estava fent des perquè la Núria travessa jo crec que no havia arribat.
Soc aquí.
Ha rebut.
Núria, tu també et passa això amb els mugrons del Manel Vidal?
Jo, com que no el veig, que estic aquí lluny, doncs no.
Lluny dels mugrons del Manel Vidal.
Acabes de treure el tema. La Núria Travessa no ve a l'estudi i segueix tancada, que no va ni a casa seva per culpar els mugrons de Xavier, perquè si no, no pot sortir d'allà.
Has estat a punt de dir els mugrons de Xavier Bosch.
Allò sí que són mugrons.
I quan ja fa 3 minuts que t'he dit que ens passàvem del temps, deixem-ho aquí. Nosaltres deixem aquí la competència i tornem demà. Feu bondat!
Tu diràs, Núria.
Doncs mira, t'explico que parlarem a partir de les 2 al recomigdia dels últims moviments judicials contra responsables del procés, el mateix dia que la llei d'amnistia s'ha començat a tramitar al Congrés, d'entrada perquè el jutge que investiga el tsunami democràtic ha demanat al Suprem que imputi Carles Puigdemont per terrorisme. El considera el màxim responsable del tsunami, insisteix que s'ha d'investigar si el bloqueig de l'aeroport del Prat va estar relacionat amb la mort d'un ciutadà francès d'un atac de cor. Això el dia que han pres possessió del càrrec els nous ministres de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, l'home fort d'aquest nou govern, ha rebut la cartera de justícia que combinarà amb la de presidència i ho ha fet amb aquest missatge.
Y asumo la cartera en una legislatura que sin duda vendrá marcada por la búsqueda de la convivencia democrática en nuestro país, sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada. Y es cumplir un mandato constitucional, dentro de la ley, dentro de la Constitución, por supuesto. Tenemos una oportunidad de hacerlo.
Però també s'han acomiadat els ministres que surten del govern, com Irene Montero, que ha acusat Sánchez de fer-la directament fora i ha tingut aquestes paraules per la seva successora.
Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
Escoltarem el més destacat d'aquestes cerimònies que s'han estat fent durant tot el matí de traspàs de carteres. Tenim en marxa també aquesta hora la roda de premsa del Consell Executiu i ja s'ha anunciat que l'àrea de Barcelona i de Girona entrarà en preemergència per sequera els propers dies. Això vol dir que mentre duri aquesta situació els ajuntaments no podran gastar més de 210 litres per habitant i dia. Ara el límit és de 230. Tampoc no es podrà netejar el cotxe si no és als establiments pensats per aquesta activitat i s'obliga els clubs esportius a reduir la quantitat d'aigua que fan servir per regar els camps de gespa. El conseller David Mascort insisteix que cal un esforç per part de tothom.
En una situació tan extrema com ara, hem de fer tots plegats, els ciutadans i les ciutadanes a casa seva, però també les activitats econòmiques del nostre país, un esforç suplementari per allargar aquesta poca aigua que tenim en els nostres embassaments, per allargar, com deia, l'entrada en emergència, que sí que suposarà restriccions més greus.
En total, aquesta preemergència afectarà 202 municipis de 14 comarques, prop de 6 milions d'habitants. I repassarem més notícies. Per exemple, el judici que s'ha fet avui a Sevilla, Josep Miquel Arenas, Baltoni, que ha demanat disculpes per cridar a matar un guàrdia civil en un concert, ha pactat amb les acusacions una condemna a 2 anys de presó, però no hi haurà d'ingressar.
Molt bé, escolta, i els esports, què, per favor?
El Barça recupera els internacionals espanyols i els portuguesos després de l'aturada de seleccions, a excepció de Gavi, lògicament, que això sí, avui ha visitat l'equip abans de la sessió preparatòria. No hi eren, en canvi, Joao Cancelo, amb febre, ni De Jong. El neerlandès ahir va entrenar-se amb el grup i dissabte serà Vallecas, però avui no s'ha exercitat amb permís al club perquè ha de ser pare a les properes hores. D'altra banda, a l'equip femení, Alexia Putellas continua amb molèsties al genoll i no ha viatjat a Frankfurt per enfrontar-se demà a l'Eintracht, la segona jornada de la Champions. Tampoc és a la convocatòria Irene Paredes per una amigdalitis. I també explicarem que avui es decideix l'últim bitllet per via directa per l'Eurocopa masculina de l'any que ve. Se'l disputen Croàcia i Gales i els croats són els més ben posicionats perquè ja depenen d'ells mateixos. Han de guanyar Armènia a casa.
Genial. Anem a veure això perquè tenim una cosa de cabrons, no? Cabró Rock a tope. Que genial.
Poques gràcies. Torna el Cabró Rock i tenim 500 entrades en promoció pels més ràpids que entrin a cabrorock.cat. I a més venen amb detallets, muixca, figa Flaues i 16 artistes més per anunciar. A Vic anem fortíssims, tu! T'esperem els pròxims 14 i 15 de juny al festival més cabró de tot l'any. Pilla les teves entrades a cabrorock.cat.
I ara el temps, Núria, que estem.
Doncs ben, ben sobretot aquesta ben. Tarda, com a protagonista al Pirineu, a l'Empordà i a les comarques del sud, ben com aquest, amb cops de més de 90 km per hora. No es descarten a més alguns ruixats a les comarques de Girona i neu cap a la Vall d'Aran, al nord del Pallars i l'Alta Ribagorça. Les temperatures seran més baixes i aquest descens serà més acusat a les comarques del nord.
Doncs escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi Rocamora. I visca els serveis informatius de RAC1. Ens retrobem al RAC1 migdia.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa,
bon
que
tal
estàs? També ens acompanya avui l'extraordinària Victòria Convalia. Què tal? Com
molt
estàs?
Bé, molt bé, com sempre.
Fantàstic, no? Encantada. Sempre bé, sempre bé. Ens acompanya la Laura Huerga, editora, escriptora i cofundadora de Raig Verd Editorial. Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Avui vindràs a parlar d'Albert Camus.
Albert Camus.
Albert Camus, no? N'hem de dir. Abans dèiem Camus. A veure, aquí dèiem Albert Camus.
Pues res.
Però bueno, res, ara Camí.
Ho intentarem
dir Camí. Escolta una cosa, i a més, presidenta del PEN català.
Sí.
El PEN català què és? Perquè la gent no faci il·lusions.
El PEN català és una associació d'escriptors que lluita per la llibertat d'expressió i els drets lingüístics.
Fantàstic. Doncs escolta, felicitats, perquè és una gran presidenta, em consta. Gràcies. Senyores i senyors, amb tots vostès, abans de parlar avui, si vostès aguanten això, doncs escolta, endavant les atxes, eh? Són vostès, què t'anava a dir? Tenen una fortalesa, una resiliència brutal. Però la nostra manera de combatre, per exemple, Milei, per
exacte,
dir, és el programa d'avui. Amb tots vostès, Arnau Barrios i Miquel Cabal Guarro. Visca. Bravo, bravo. Bueno, l'Arnau Barrios és traductor i filòleg, llicenciat en filologia eslava. Què tal estàs?
Molt bé.
Nosaltres som uns fans teus total, tu ho saps, no?
No, no ho sabia, però...
Sí, sí. És dels grans traductors del rus al català. Bueno, si pots traduir el català, podries traduir el castellà, també, o alguna altra, no? Alguna altra llengua.
Literatura no ho sé, el castellà, sempre és millor la llengua materna.
Clar.
Dubtaria molt.
Fantàstic. I després també tenim a l'altre gran traductor, n'hi ha més. Però avui, bueno, escolta, hem reunit aquests, però no n'hi havia més. El Miquel Cabal Guarro, què tal estàs?
Molt bé.
Traductor i professor, llicenciat en filologia eslava i doctor en lingüística, o sigui, genial. Això és batalla avui, batalla de reines, batalla de traductors de Tolstoi. Perquè avui, no sé què passa, Bueno, a mi passa que a mi Tolstoi és una de les meves figures favorites de la literatura universal, perquè em xifla la seva vida, em xifla la seva obra i em xifla tot. I a més em xifla vosaltres, doncs imagina't ja, és xifla total. Tenim per una banda de Lev Tolstoi, Un matí al terratinent, traducció de Miquel Cavalguarro.
Present.
Això a Cal Carrer, fantàstic. Però a més tu tens a Flaner, també vas fer la sonata Kreutzer, uh-huh. També de Tolstoi, uh-huh. Que ara en parlarem. I després, a Club Editor, tres novel·les breus traduïdes per Arnau Barrios, aquí present. O sigui, això què collons ha passat aquí tant de Tolstoi? Perquè això ha sortit al mercat ara mateix, diguéssim, te'ls has de comprar tots. Miquel, me'ls has de demanar per Reis?
Els has de demanar tots per Reis, això segur.
Sí.
Sí, i ha passat...
No el miris amb ell, perquè quan sou dos i el mires amb ell perdrem temps.
Creus la complicitat, no?
No, complicitat, clar, es crea complicitat. Tu mira'm a mi, a mi.
No, jo et miro tu.
No, l'estaves mirant amb ell perquè llavors perdrem temps a veure qui parla primer.
M'estic de mirar-te tu, que et veig menys.
Exacte. I sóc, perdona, una mica més guapo que el...
No.
Que l'Arnau, tot i que estàs morenet perquè s'ha anat a la Garrotxa, no?, a passejar. Sí, perquè quan vas tornar a Rússia, que vas estar 9 anys, venies una mica més cetrino, d'aquell, però des que estàs a Catalunya...
Sí, perquè et toca més el sol, sí.
Et toca més el sol, clar. Claríssim. A veure, Tolstoi per què
no,
ara?
No, perquè tu has fet la pregunta, per què Tolstoi tots ara? Sí. I he vist que l'Arnau es bellugava, he pensat, sí. Potser és que vol respondre.
No,
potser és que vol dir alguna cosa.
No vol respondre,
Arnau. No, volia afegir que...
No, afegia res, perquè no encara he dit res.
No, perquè hi ha una bomba encara més important, que sembla que surt molt aviat, sí. Avui o demà, que és la Guerra i Pau en català.
Sí. Collons, ah. I qui l'ha fet la Guerra i Pau en català?
Judit Díaz.
Ah, la Judit Díaz. I qui l'ha edita?
L'edita 1984.
Exacte. Guerra i Pau en català, sí, que també és de Tolstoi, clar.
També és de Tolstoi, ha estat un projecte molt llarg de l'editorial 1984.
Home, és que Guerra i Pau...
I fins ara només disposàvem d'una traducció indirecta d'aquesta novel·la en català.
Què vol dir una traducció indirecta, perdona?
Una traducció feta a partir de la versió francesa. I, per tant, és la primera traducció directa
del rus.
Català,
i l'ha fet la Judit...
La Judit Díaz.
Díaz. Escolta, per tant, estem fent la propaganda d'un llibre que no tenim entre mans. Ah, és genial, no?
Perquè
és generosíssim.
I una tercera traductora que no hi és. Sí.
Exacte. Bueno, doncs farem Guerra i Pau, perquè Guerra i Pau... Guerra i Pau també s'haurà de fer perquè, quan l'hem intentat llegir, la lletra estava tan apinyada i amb tot el puto lío dels noms en rus i que un mateix personatge es diu de sis maneres, no hi ha manera, això és insuportable. Si nosaltres volem, aquests, per exemple, aquests Tolstois que tenim entre mans, els llegem perfectament perquè està la lletra esponjada, doncs és còmode i tal. Anem a parlar primer, a veure, Un matí del terratinent. Sí. De què va?
De què va? Aquí l'esquema argumental és molt senzill. Ens descriu les accions que du a terme un terratinent rus de la meitat del segle XIX en les seves propietats durant un matí. Un matí en què surt a trobar-se amb els seus serfs, amb els camperols que habiten les seves terres i que les treballen, amb la intenció de millorar les seves condicions de vida i de feina, bàsicament perquè s'ha proposat fer el bé amb el proïsme.
Tot i que una tieta seva, amb la que es carteja el protagonista en francès al principi del llibre, li diu tot això que estàs a punt de fer, tot i respectar-te moltíssim, ho trobo una absoluta tonteria, diguéssim,
sí,
no?
Sí. Tot plegat es basa en fets biogràfics.
Clar, és molt Tolstoi, això.
És molt Tolstoi, perquè...
Tolstoi, hem de dir, Esther, hem de dir Tolstoi.
He de dir Tolstoi perquè, si no, fem ja l'explicació, no?
Sí.
Si no, sembla que li digueu gras, no? Tolstoi vol dir gras.
Hòstia, nosaltres, la Victòria i jo, no parlarem de grassos mai més,
no.
Perquè vam tenir una trifulca. I llavors, no, Tolstoi direm ara.
Tolstoi. I no, deia que es conserva una carta de Tolstoi a la seva tieta explicant-li que ell ha deixat la universitat, ell va deixar la universitat, i que ho ha fet també pensant en fer altres coses que li semblen de més utilitat per a la humanitat. No?
Perquè Tolstoi, quin tipus de personatge era? Quin tipus d'escriptor era? Ell és un aristòcrata que acabava donant-ho tot, és una mica com Sant Francesc d'Assís.
Sí, però no, ho hauria volgut fer, però la família i tot no li va deixar, no? Sempre hi havia aquesta tensió en ell. De fet, ell és una tensió constant, aquest home, no sé com va arribar a tan vell, perquè...
En quin sentit?
En tots, és un home que això de... Això mateix, no? La pressió racional que ell mateix exercia sobre ell mateix, no? Sobre els seus impulsos, i el va portar això, va estar infeliç tota la vida.
Tu, Arnau, has traduït tres novel·les breus a Club Editor. Quines són aquestes tres novel·les greus? Estem sentint la sintonia, la sonata Kreutzer, que
sí,
a més a més...
Sí, una és la sonata Kreutzer, de fer la del mig, perquè, sí, de fet, la idea del llibre era que fossin els tres últims grans llibres de Tolstoi, no? I ja vam intentar, com que sabíem que sortia la sonata Kreutzer en traducció del Miquel, vam dir, calla, que busquem una altra cosa de Tolstoi d'aquesta època, però és que no hi ha res de tan bo de com aquests tres, com aquestes tres novel·les, a partir del 1880, que és quan escriu això.
I és el final, de, sí, és el final del Tolstoi, eh?
Que és quan, quan ja ha abandonat la literatura, això també és molt interessant, no? Que diu, no, no vol, només vol fer literatura pedagògica, no? Didàctica, i se li escapen, com gairebé per accident, aquestes tres obres mestres.
Parleu de, o parles tu, Arnau, en aquestes tres novel·les breus, que hi ha un cert malestar heterosexual. Home, ens interessa molt, i ara, ara.
Això... És, són paraules de la Maria Arbós aquí present.
La Maria Arbós aquí present, una de les editores, però sí. Tu ja estàs, us sentiu...
Sí, bueno, malestar vol i bé, heterosexual també, sí.
Sí, sí, no, no, o sigui, malestar i heterosexual, sí. O sigui, és el vostre, no? Sí.
Però real... quina causa hi havia per aquest malestar? Quina era la causa?
La... clar, no és tan, no sé, sí, és la gelosia, però no és la gelosia, no? No és un llibre sobre... o sigui, no és Otelo, no? El tema de la Sonata Croesa no és la gelosia, tot i que hi ha un assassinat, hi ha un feminicidi motivat per la gelosia, però és tot el discurs que té, la meitat del conte és un gran discurs on la meitat del que diu podria ser un discurs feminista contemporani i l'altra meitat és un deliri masclista de l'època, no? I és tota l'estona dient, ah, sí, no, sí, no, sí, no. I hi ha moments que t'arriba a irritar tant que no sé què faria.
De fet, aquesta novel·la jo he llegit que la seva dona, que jo crec que és molt important també la figura de la dona en tota la història i obra de Tolstoi, es va enfadar molt perquè ho va... li va semblar una ofensa pública contra ella i la relació que tenien com a matrimoni, no?
És que és molt fort quan llegeixes, és molt... De fet, t'acaba semblant el seu desig de matar la dona convertit en literatura, en paraules, perquè és el... està tan... viure tant, no?, tot el que diuen, el que diu, que és...
El Miquel, és el que vols afegir alguna cosa? Has agafat la teva pròpia traducció de la sonata i estàs a punt de dir-nos alguna cosa ràpidament,
mira,
per exemple?
Mira, és que hi ha una pila que va escriure tot la novel·la, la novel·la breu o conte llarg, com vulgueu dir-ne, la sonata Kreutzer, va desfermar una allau de crítiques i de comentaris públics, no?, perquè tocava un tema molt, molt pollós, no? I Tolstoi es va veure la necessitat d'explicar en un opuscle que va escriure just després i que va publicar quina és l'orientació i per què ha escrit l'obra que ha escrit, no? I acaba fent un al·legat absolutament
infumable
sobre l'abstinència sexual.
L'abstinència sexual!
Les bondats de l'abstinència sexual.
En sèrio? A veure, i quines són, home? Per si
no, i comença molt. Dient, el primer que volia dir és que la nostra societat...
Això és Tolstoi, no ho dius tu, eh?
No, ho dic jo, però...
Ho dius tu, però...
Tradueixo Tolstoi.
Sí, a veure,
el primer que volia dir és que en la nostra societat s'ha forjat la convicció ferma, compartida per tots els estaments i sostinguda per la falsa ciència, que les relacions sexuals són imprescindibles per la salut i que, com que el matrimoni no sempre és possible, les relacions sexuals fora del matrimoni, que no obliguen l'home a res més que un pagament monetari, són una cosa del tot natural i que per això han de ser fomentades. No? I a partir d'aquí comença aquesta argumentació sobre la maldat del sexe i la necessitat d'abstenir-nos tots, abstenir-nos tots sempre i extingir-nos com a espècie.
Sí, com a espècie. Sí. Bueno, no està mal, no està mal.
Vista on hem arribat...
Sí, no? Vista on hem arribat, potser ens haguéssim hagut de posar a l'època de Tolstoi. Escolta, de totes maneres, dius que ell estava... en contra de les relacions sexuals i en favor de la cosa aquesta de l'abstinència sexual més absoluta, però va ser precursor del naturalisme, al final, vegetarià. És veritat que es va fer sabater? O sigui, va deixar la literatura i va posar-se a fer sabates? Això com va?
Sí, això també, sí.
Tolstoi?
Que no sé si... que els regalava els seus amics i no crec que els fes gaire contents. Perquè... no, com és que no portes bé sabates?
Com aquells nens que et fan un pot,
sí,
no?
Sí, sí.
Tens uns nebots que et fan un pot i llavors dius, bueno, a veure, pues imagina't que fa sabates, sí. Quin rotllo. I què?
Què li va passar? Què li va passar?
Va anar bé fent, no sé, ell anava... era un tastolletes també de tot això.
Home, una cosa és tastolletes i l'altra porres a fer sabates, eh? Perdona que t'ho digui.
Sí, no, ell tenia aquesta... clar, és això de... ell des d'un privilegi de... sí que anava a segar, no, amb els pagesos, però clar, quan es cansava tornava al palau i prenia una dutxa o no sé, els pagesos havien de tornar...
Petit refrigeri.
Petit refrigeri.
Sí. Però al final de la vida sí que li va agafar com un...
sí, sí,
una bogeria.
No, i la seva intenció era honesta, vull dir, clar, fa molta gràcia vist de fora, però ell, pobre, ho patia tot això. O sigui, segurament es dutxava patint de dir, no, ara el pagès no ho està fent.
Sí, clar, clar, jo també he quedat temps, però es dutxava, no? Sí. Hi ha una miqueta de caviar i xampany, que tinc una mica de set i... bueno, això ens passa molts, eh?
A mi, sí? A vegades
sí? Sí, jo de vegades... ah. I penso en tu. Esther, dic, ara estic aquí, l'Esther no està allà. Escolta una cosa, penso en els meus empleats, Victòria, moltes vegades, i penso en pobra gent, deuen estar. Però bueno,
nosaltres també endavant, amb tu, Joel, nosaltres també
escolta
amb tu.
Escolta una cosa, quins són els grans temes de Tolstoi? A part d'això us he de dir una cosa, quan hem fet avui la reunió al matí, bueno, aquella mena de cosa que fem, hi ha hagut un membre de l'equip, que no penso dir el nom per no enfonsar-li més la reputació, que ha dit, ah, el Tolstoi aquest ja el vam entrevistar fa poc, no? Saps què vull dir-te o no? I no és el Joel Fortuny ni és l'Esther Romagosa, però no vull dir el nom. Ha preguntat, Miquel, quina música li poso al Tolstoi que ja va venir l'any passat. Em sona que va venir l'any passat, diu. I hem dit, sí, va venir. Nosaltres li hem dit que sí. Perquè, esclar, davant d'això, és que l'abstinència sexual no és una mala idea, dic, sincerament, eh? Si treballéssim un segons quina aquesta ràdio, és que et fas un llaç a la pitxa, vamos, i deixes d'ejacular per sempre més. No trobes? Que on estava Tolstoi? I li ha dit el Joel a aquesta persona, que no diré el nom. Bueno, busca, sí, doncs busca'ns l'entrevista a l'arxiu de RAC1, que així pues, la refrescarem també, saps?
Sort que no l'ha trobat.
Encara deu estar buscant.
No té gomes.
Quins són els grans temes de Tolstoi que el que vam entrevistar fa poc en aquest programa?
No sé.
Miquel.
Home, jo diria que un dels temes és justament el més potser al principi, no? Són la necessitat de cuidar els altres, de treballar en benefici de, i de desproveir-se un mateix dels privilegis, no? Que és això que deia ara Bernal. Però, com sempre, amb aquesta tensió de Tolstoi vol i dol constantment amb tot el que fa i deixa de fer. Per tant, el motor, un altre dels grans temes és justament aquesta capacitat d'abstenir-se de fer el que es vol fer, sigui el sexe o sigui qualsevol altra cosa. No? És a dir, posar-se límits en benefici de. No? Aquesta és bona part del motor que va llogar algunes de les seves obres. No? Després hi ha R. I. Pal, diguem, obre molts més temes amb els relats de Sebastopol o amb el Hadji Murat o amb la mort d'Ivan Illich també toca altres instruments, però jo diria que aquest, més que un tema, és el motor. Jo no t'he dit el tema, no? T'he dit el motor que el porta,
bueno, serveix.
A escriure, no? Que és justament aquesta tensió constant.
I un personatge de Tolstoi, i Arnau, que sigui el teu favorit, amb el que tu t'agradaria trobar-te, igual que aquesta persona del nostre equip que s'ha trobat amb Tolstoi, resulta. Anna Karenina?
Clar, és que són tots... no sé, crec que...
Amb tots?
No, amb cap ni un.
Amb cap ni un?
No, són insuportables. Són insuportables que són positius, no? Com hi ha el Pierre Besujo a Carrer Pau, que en principi és molt simpàtic.
Sí.
No, és un pesat i no sé. El Hadji Murat pot ser de tots, sí. És el personatge més noble de tots. És un combatent... Àvar, els àvars són un poble prop de Txetxènia.
Sí, ho sabem, eh?
Jo no sabia abans de llegir el Hadji Murat, per això ho dic.
No, tampoc, no tenim ni idea.
Però pot ser l'únic personatge que ell dibuixa a prou distància com per dir, sí, és el, no sé, l'admires. I això que fa el mal, vull dir, és una persona que tampoc no...
I tu, Miquel?
No, passa una mica això, que els dolents són dolents, no? I llavors no te'ls vols trobar.
No, clar.
I els bons acaben sent una mica toies.
Lelos, toies,
sí,
clar.
Hi ha més dolents homes o més dolents dones?
De tot, està una mica...
Ha caigut repartit, això.
Sí.
Quina és la dificultat de Tolstoi a l'hora de traduir? De traduir-lo al català?
Uf, totes. No sé si vas patir gaire amb la sonata. Jo vaig ser molt insuportable. No sé.
I a més diria que a cada obra varien molt les dificultats, que sí. Això és una putada grossa, eh? Perquè
pensaves que ho tenies per la mà i resulta que no.
Bueno, jo no n'he fet tant, però o sigui, a part d'això vaig fer La Confessió, que és una obra més aviat de no ficció i que té unes altres dificultats, perquè hi ha molt de llenguatge religiós i és una mica pesat, una sintaxi molt pesada. Això no és així en totes les obres, però sí que és un tio que té una certa tendència a insistir molt, a desenvolupar molt, a fer frases molt llargues, molt carregades, amb una sintaxi molt endimoniada, molt ben feta, és a dir, no és com Dostoievski que perd el fil de vegades, ell no, ell puntua bé, escriu bé, però t'obliga a mantenir un nivell pesadot en l'escriptura, sí. No? I d'una obra a una altra varia molt, no? En el Terratinent, per exemple, que és una obra, com deia, més de la primera època, fa servir, per exemple, un vocabulari tècnic específic de la construcció de les casetes de fusta russes típiques, les isbes, doncs fa servir un vocabulari tècnic específic que ha costat molt de recrear, no? I després hi ha la llengua col·loquial, que costa molt de recrear, però a cada obra jo diria que t'hi troba en el Hadji Murad, és una altra cosa, no? Les dificultats són, sí, les altres, suposo.
Sí, sí, en cada una de les tres novel·les hi havia una dificultat o altra.
A tu, Arnau, et cau bé Tolstoi?
Sí, és molt, molt.
Ah,
sí, em cau superbé. I m'agrada molt llegir-lo, però traduir-lo no.
Val. Escolta, doncs, bueno, també agraï que hagis aguantat, que heu aguantat, sí, fins aquí. Nosaltres el dia que va estar aquí, que el vam entrevistar, va estar molt bé, eh?
Sí, simpàtic, de fet,
però... Va estar molt simpàtic, molt bé.
Va venir i... sol?
Va venir no,
sol.
Va venir amb
la dona. Amb la dona.
I un mosso de... Va venir a cavall, clar, vull dir, eh? Sí, sí, amb una bufada i portava unes pells de nútria, molt bé, molt bé. Sí. Tolstoi, bueno, escoltin, no es perdin, de veritat, tres novel·les breus trobis per anar a Barrius a Club Editor, i després de Lev Tolstoi també, Tolstoi, que m'ha pres avui això, Un matí del terratinent, que a més és un llibre que promet el títol promet el que hi ha, que és Un matí del terratinent, o sigui, no és cap cas, vull dir que no hi ha subterfugi, a la traducció de Miquel Cavalguarro. Ha estat una batalla entre els dos dels grans traductors del rus al català. Ens faltarà ara Guerra i Pau, que això sí que és un totxo.
És un totxo.
Això sí que és un totxo genial, però que també l'haurem de fer, tu. No trobes, Victòria?
Sí, sí.
Sí, tu ets molt de Tolstoi o ets més de...
No, sí, sí, sóc de Tolstoi. Dius,
ets més de Tolstoi o de Dostoyevski?
Home, de joves és de Dostoyevski.
És veritat.
I de gran ets de Tolstoi.
Que bona.
És veritat. Escolta, i Marcel Camí, què tal el portes tu?
Bueno, a mi m'agrada molt. I també ell com a persona i la història. Sí, sí, ara tinc moltes ganes d'escoltar aquesta...
Doncs amb tots vostès, un aplaudiment pels nostres traductors, que és genial. No marxeu molt lluny, perquè és que hem d'escoltar amb molta atenció a la presidenta del PEN català, la senyora Laura Huerga. Visca! Ella, a més a més, és l'editora de Ratchbird, editora i fundadora, no?
Sí,
i fundadora.
Sí, fundadora d'una editorial petita, independent. Que
però ambiciosa, molt bé.
Sí, ambiciosa en les expectatives del que volem publicar.
Fantàstic,
sí.
Fantàstic. Sí. Escolta, bueno, pues tens una mania d'editar Albert Camí al català.
Sí, sí.
Dali qui dali, no? L'Anna Casasses el tradueix sempre fantàsticament, sí, que això és una garantia,
sí,
i llavors tenim entre mans El primer home i Els escrits llibertaris. Són aquests dos que tenim, però en tens molts més tu, no? A la col·lecció.
Jo n'he fet quatre, ja n'hem publicat quatre, amb l'Anna Casasses sempre allà revisant, perquè L'home revoltat, per exemple, és una edició que vam recuperar feta pel Joan Fuster i el Josep Palacios.
Carai.
Però que va revisar l'Anna Casasses, no? Per una mica actualitzar-la, revisar-la i tot això. Però com era patrimoni cultural català, vam decidir recuperar aquella traducció, clar. I després hem fet La caiguda, que és una novel·la. El primer home i Els escrits llibertaris són els que hem publicat aquest any.
Fantàstic. No, no sé. Anem a parlar d'Albert Camí. Qui era?
Albert Camus, bueno, Camí, era un filòsof, va guanyar el Premi Nobel de Literatura. Ell a si mateix no es considerava filòsof. El consideraven dintre de l'existencialisme, però tampoc, de l'absurdisme, que potser
clar,
això...
En Dedes deia que de l'absurdisme, existencialisme, la qüestió del nihilisme li interessava molt a Nietzsche i Schopenhauer.
Sí.
Després la filosofia de la revolta, però no estava d'acord amb res que li deien. Això també
clar,
és la monda, no?
No, és magnífic, perquè ell pensava en l'absurdisme, no? En aquest sentit de la vida és absurda,
sí,
i jo crec que ja estem tots d'acord.
Sí, però ho penses una mica, sí.
Sí, però ell deia, és absurda, per tant no hem de tenir por. I per tant hem de viure-la en plenitud, no?
I absurdament,
sí, perquè en el fons, si res no té sentit, el que hem de fer, no, és d'alguna manera pues, viure la vida. I la seva forma de viure la vida també era amb aquest sentit de rebel·lia constant, no, contra qualsevol injustícia, viure-la amb els altres, no? Ell sempre tenia aquesta forma d'expressar-se, no? Que vivim en relació amb els altres, som el que som en relació amb els altres, no? I parlar de com és un país segons com tracta a la gent més feble d'aquest país, no? Sempre pensar en els pobres, sempre pensar en els maltractats, i en L'home revoltat, per exemple, ell quan diu l'home ha de dir no, però manifesta com un gran sí a la vida. Mm-hmm. I no és un sí, en realitat.
Ui, sí a la vida sembla un anunci d'un perfum de Giorgio Armani, eh? T'he de dir sí,
sí una
a
mica,
la vida.
Jo no m'ha dit una altra cosa, però sí. Vale, sí.
Escolta una cosa, és una mica de tassa, eh? És la tassa que l'altre dia, aquesta tasseta d'autoajuda. Sí, 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 a la vida.
Sí, 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 fatal.
Escolta, aquest el Camus venia de molt avall, no? Bueno, de molt avall, vull dir, va tenir una infància dura i a Algèria.
Algèria. Ell venia d'una família molt pobra i amb moltes mancances en tota la seva infància i joventut. Mm-hmm. El que passa és que va tenir sort, que va tenir un professor que de fet ell li agraeix quan guanya el Premi Nobel, li agraeix amb unes cartes, no? Una carta en concret que ve recollida precisament al primer home al final, dient-li com d'important ha sigut ell, no? en haver guanyat aquest prestigiós premi a la seva vida, no? I tanmateix a la mateixa carta li diu, no? Jo no li dono importància a aquest premi, però si té cap importància, sàpiga que l'hem guanyat gràcies a vostè, no? I al seu acompanyament en la meva vida mentre estudiava.
Carai, el primer home és una mica una... No sé si és una autobiografia o ell parla...
Sí,
el primer home és ell mateix.
Clar, el primer home és una obra inacabada, es va publicar pòstumament als 90, i és una obra inacabada que es va trobar al maleter del cotxe on ell va tenir l'accident.
Que parlem una mica de la història d'aquest llibre, perquè realment és curiosa, no?
Sí.
Ell va morir d'accident de cotxe.
Sí, va morir en un accident de cotxe que hi ha dubtes sobre si va ser un assassinat, perquè, clar...
Què dius?
Clar, que a mi era una persona que molestava molt a molta gent. De fet, els grans poders de les elites franceses, però també les altres, els comunistes i els no comunistes, a tothom. I ell havia estat al Partit Comunista perquè pensava, no, que com lligar i unir-se en els esforços el colonialisme, de la pressió colonialista a Algèria, i deia, llavors, si cal, m'afilio al Partit Comunista. Després, clar, quan se sap tot el tema dels gulags, ell bueno, es desentén de tot això, rebutja el comunisme i s'apropa més al pensament llibertari, que és d'aquí on després escriu tants articles i conferències amb ells, no? Però, com dèiem, em van trobar aquest manuscrit inacabat al maleter del cotxe.
Perquè ell anava amb cotxe?
Ell anava amb cotxe.
I llavors va tenir un accident contra un plàtan, em sembla, no? Va,
sí,
contra un
arbre. Sí.
I va morir.
I va morir.
Sí. I aquí troben aquest manuscrit del primer home.
Sí, i llavors la feinada que ha fet l'Anna Casases, perquè és un llibre que té tres nivells de notes al peu, diguéssim,
I tu deies que el Tolstoi era difícil de traduir. O guapos, vosaltres, vamos.
Clar, perquè estava inacabat, no, el llibre?
Clar,
era com
un esbós.
Un...
Llavors penseu que hi ha notes al marge, notes no sé què, hi han coses tatxades però que després es pensa que poden tenir interès o lliguen al text, per tant s'han de recuperar.
Semblen,
no?
Un dels nostres guions, Esther.
Sí. I perquè això tingui sentit, hi ha unes persones a França, uns editors, que diuen, anem a donar-li una coherència al que pensem que podria haver estat. No? Després diuen que aquest text s'hauria vestit molt més de novel·la, no? amb uns noms ficticis i amb certa ficció, però amb aquest rerefons tan autobiogràfic. I hi ha pensadors que diuen que aquest llibre en realitat és molt millor tal com ens l'ha deixat, perquè és un testimoni directe de la seva infància. Parlar de la relació abusiva de la seva àvia, no? De com li fotia uns clatellots que espantaven, no?
El maltractava.
I perquè portava, clar, eren molt pobres, i quan ell jugava al futbol, que era la seva gran passió...
Va ser futbolista, va ser porter de futbol, no?
De nens, allò que jugues cada dia al pati de l'escola, i es desgastava la sola de sabata, doncs això suposava molts diners per la seva família, no? El reposar aquesta sola. I clar, tot això volíem fer conscient el nen de tota aquesta despesa, però clar, va ser
de bufetades.
De bufetades, no? I parla, però el primer home, el que és un llibre preciós, parla de la bellesa de la infància, de l'amor, l'amor cap a la seva mare, parla de la pèrdua del pare que mor a la Primera Guerra Mundial, de com ell va a la tomba del pare i diu, ostres, jo ja sóc més gran que el meu pare quan va morir, i d'aquests records de l'estiu de la infància, de les persones, bueno, abans quan ens sentàvem allà a la porta del carrer, no?, amb la cadira, a prendre fresca de la tarda, no?, perquè feia molta calor, i de moltes coses et treuen a la teva
bueno,
pròpia infància.
Parles per tu també? Tu treus la cadira a la porta?
Tu no,
eh? Jo no, però jo me la poso al barco.
Jo estava a Avinguda Sarrià i com treguessis la cadira a la porta a prendre la festa aquí a Barcelona t'atropellava com a mínim un autobús o alguna cosa d'aquestes, no? O què? Tu, Victòria, has pres la festa amb una cadira a la porta de la casa?
Bueno, als estius sí que es feia això. Clar, no, a la porta de casa no.
A la porta de casa no.
Al balcó, no?
Però estem parlant de la gent comuna, ja no? De les elites.
Bueno, no, no dels comerciats que viuen al mig d'una autopista, diguéssim, quasi que seria el meu cas, clar, clar.
Doncs bueno, això.
I l'altre, l'Escrits i la Llibertat són una recopilació d'articles, d'assajos, no?
Clar, aquí hi ha de tot, hi ha des de la seva voluntat de donar, de denunciar, no? Per exemple, els objectors de consciència en aquell moment anaven a presó.
Ja.
I hi havia molta gent, molts francesos, que havien decidit que no farien la formació militar, mm-hmm, o que no anaven a la guerra, i aquesta gent estava empresonada, i que a mi va ser un dels grans
defensors, no?
Defensors de que els traguessin de presó, no? I parlar, hi ha les cartes que ell escrivia, no? Al govern, no? Al president de França, dient-li això és una gran injustícia, uh-huh, i ho comparava amb altres fets de la història absolutament injustos, no? Aquí trobem també com ell li fan reflexionar molt sobre l'home revoltat, no? I rep moltes crítiques per l'home revoltat, també molts elogis, com de Hannah Arendt.
Hannah Arendt era fan de Camus.
Era molt fan de Camus, uh-huh, diu, és segurament l'intel·lectual més important de França.
Que més m'interessa, deia
ella. Que més m'interessa. Sí. I així molta gent, però també rebia moltes crítiques, perquè el que fa ella, l'home revoltat, és agafar totes les formes de govern, no?, que han anat, que hem tingut a la història, uh-huh, i a qui li interessa la història i la política, és un llibre fascinant, i els va criticant, i els sí, va dir, deconstruint i dient això no està bé perquè tal, això no està bé perquè tal. I parla de terrorisme d'estat, vull dir que és un llibràs.
Aquí... Arriba alguna conclusió en aquest sentit?
Sí, i et fa pensar molt, és un llibre que és tan proper a coses que estem vivint ara, no? A la crisi de les esquerres, l'ultradreta... O sigui, és un llibre que...
Això t'anava dit, no? Té molta... Ara, la llegir a Camus ara mateix és molt... Pot ser molt interessant.
És molt interessant. Jo el vaig llegir fa molts anys i ara, no sé, jo crec que alguna cosa se'm va despertar fa poc, no? O no fa tant, que vaig dir...
Què serà?
Potser és un llibre que podríem recuperar, no?
Que cal recuperar.
Per pensar una mica, perquè crec que ens falten eines, no? Per... O potser no ens falta, però per donar visibilitat a eines que...
Però una cosa que has dit, Esther, que em sembla interessant, és que ell no és... Quan tu llegeixes a Camus després, no et quedes amb algú... No et quedes paralitzat.
No.
Tot és una merda, els sistemes polítics no funcionen, aquest no funciona per això, aquest no funciona per allò, no és que... Sinó que tens, bueno, estàs en revolta, inicies... Pots iniciar una revolta fàcilment. O sigui, és lluminós, d'alguna manera. No és...
Molt lluminós. A mi la idea aquesta de dir això no funciona, no va bé, res no va bé, ve l'ultradreta, morim, ja està, adéu, no em va.
Canvi climàtic, no hi ha res a fer, posar el nivell del mar, morirem ofegats, no és el cas.
No, de fet, tot el que publiquem a Raig Verd va amb una porta de sortida, no? Una finestra, el que sigui, alguna cosa, llum. I que a mi aquí jo crec que és precisament una espurneta, no? Que crec que ens fa falta.
Ens fa falta. Bueno, i després hi ha un altre tema, que ja no tenim més temps, però tenim 30 segons per parlar que Camus va estar casat 3 vegades, bueno, va tenir diverses relacions,
sí,
però va estar amb Maria Casares, Victòria, que això a nosaltres ens interessa particularment.
Jo la trobo estupenda, la Maria
Clar,
Casares.
Va estar amb Maria Casares 17 anys ben bons, tot i estar casat.
Sí, va estar casat 2 vegades. Primer li van fotre les banyes amb ell.
Això passa després, sempre, això
no passa sempre. Bueno, es va divorciar. Després ell també, vull dir, va tenir una dona durant 20 anys,
sí,
amb qui, i mentrestant també fills, estava Maria Casares.
Sí. Home, que Maria Casares va estar de 16 o 17 anys, eh?
Sí.
Home,
un
Casares,
gran amor va ser.
Un gran amor. I li va,
hi ha llibres sobre això. Hi ha la correspondència ara en francès.
De Casares i,
de Casares i ell, sí.
I després, la Casares, hi ha un documental boníssim, no sé si l'heu vist,
sí,
que jo crec que RTV Play, jo crec que ha d'estar... Que és increïble, clar, la Casares. Hosti, tu, m'encanta. Bueno, escolta'm una cosa, et vaig a dir, Laura Huerga, moltíssimes gràcies perquè ens has parlat del primer home Albert Camus, Escrits llibertaris, i tots els altres, que diguem-los tu.
Bueno, La caiguda, que és la primera novel·la,
la caiguda.
L'home revoltat, que és la seva gran obra, El primer home, que és la novel·la que està tan bonica, i Escrits llibertaris.
Un aplaudiment fortíssim, Laura Huerga, moltíssimes gràcies. I també no es perdin a Tolstoi, eh? 3 novel·les breus, Trois per a Nou Barrios, gràcies a Arnau, a Club Editor, i a Tolstoi també, Un matí al terratinent, per Miquel Cavalguarro, que per cert ets cosí del pare del Joel Fortuny.
Cert.
Escolta, amb això a Catalunya tots som cosins, eh? Fantàstic, caga al carrer aquesta última. Buscar.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Menja ràpid, El trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Només del 17 al 21 de novembre. Conforama.
El proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com R.U.V., P.U.V., Beret, The Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Després del seu èxit a Pedralbes, aquest Nadal torna a Barcelona l'experiència lumínica més impressionant. Natura encesa. I amb una nova edició, Origen. Descobreix l'univers dels primers éssers. Visita Natura encesa, Origen. Del 20 de novembre al 21 de gener.
Una experiència més sostenible amb la multienergia de Repsol. Entrades a naturaencesa.es.
L'aclamat director Daniele Gatti es posa al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra per oferir tres mirades a la sinfonia en un concert imperdible.
El 25 de novembre a l'Auditori sonaran la sinfonia en do de Stravinsky, la concertant de Haydn i la clàssica de Prokofiev.
Entrades a auditori.cat.
Escolta, Màster, per favor, una cosa. Quan falten 3 minuts per 3 quarts de dues, ens podries dir alguna cosa interessant, per favor?
Mira, que cada dia és una oportunitat única... Sí. Com aconseguir un Honda HR-V Full Hybrid, perdoneu, autocarregable, amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata, només fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya, que són motos, ara he vist.
No són motos.
Cotxes, són motos.
Clar, clar, és híbrida, però em va molt bé, també. Que genial.
Sí, deu
portem
ser.
3 dies fent la menció i ens acabem de donar que som motos. T'ho pots creure?
Terrible, oi?
No, terrible no, però està molt bé. Però són híbrids, ens hem quedat que no
són híbrids. Que això és important, Honda, sí. I autocarregables, que això també és molt còmode.
Tu havies anat alguna vegada amb moto?
Perdona, no. Jo, en el futur, em passaré a híbrid.
Home, és que ara estem
això, ara això estem. Jo estic pel
home, esclar, sí, estem pel
no
futur.
Contaminar.
No contaminar. No estem pel futur, no contaminat. Senyors i senyors, amb tots vostès, Victòria Convalia. Brava! Escolta, Victòria, bueno, a veure, primer de tot, recomanacions d'una sèrie d'exposicions, eh? Avui sí, sí. Ens haurà de baixar una mica el nivell, perquè este, entre Tolstoi i Marcel Camus estem una mica relax, eh?
Ara, et diré, la primera que recomano va molt bé amb el tema de Camus, perquè
ah, sí?
És una que es titula Quina humanitat, que hi ha al MNAC, sí. El Museu Nacional d'Art de Catalunya,
sí.
I de subtítol té La figura humana després de la guerra, de l'any 40 al 60, i per tant és l'època de Camus,
clar.
I per tant la idea és d'explicar com van reaccionar els artistes a la Segona Guerra Mundial i a lo que és l'existencialisme, que és aquest sentiment d'angoixa i de, que es parla de, per exemple, l'enfermetat, la mort, i hi ha una sèrie de temes que són típics d'aquesta postguerra. I llavors nosaltres en general coneixem més la versió abstracta, que és la de Tàpies, o bueno, la de l'informalisme, i aquí han agafat la figura humana,
està
que està molt bé perquè veus figuratius, i sobretot el que està molt bé és que l'Àlex Mitrani ha decidit d'agafar els grans noms, on hi ha Tàpies, Millares, un Bacon estupendo, o sigui, hi ha obres de primeríssim nivell, i després recuperar el que podríem dir segones figures, on hi ha, per exemple, hi ha una catalana que es va exilar a Xile, que és la Rose Bru, i després alguns que nosaltres, els historiadors d'art, sabem qui són, però que la gent en general no sap qui són, com la Germaine Richier, o la Vieira da Silva, o el Zoran Musić, i que són grans figures de la postguerra a Europa.
O sigui, molt recomanable el MNAC.
Molt, molt
fantàstic.
Recomanable.
Es diu Quina Humanitat, no?
Quina Humanitat. Humanitat.
I després el Festival Loop, també dius que vols...
I després, jo encara no l'he vist tot, ni molt menys, estic començant, però bueno, dura fins al dia 24 i està a la seu, està a l'Almanac Hotel de la Gran Via 619, i després jo us parlaria de que també hi ha a la Fundació Miró, que hi ha Chen Yusu sobre taxidermistes, o sigui, el vídeo és, com tots sabem, una eina, com són els pinzells o com poden ser altres eines per fer art, però que és amb una càmera de vídeo, i al principi, en els anys 60-70, eren com molt minimalistes, i ara expliquen moltes històries, el que passa que ho fan artistes. La diferència és que, bueno, hi ha poca diferència ara entre el cine i el vídeo, jo trobo, com a historiadora d'art, però per això li fan un festival especial. Llavors a Tecla Sala ja, per exemple, Fito Conesa, amb aquest tema que es diu l'anòxia, que és la falta d'oxigen al Mediterrani per tota la pol·lució que hi ha, i parla de les seves conseqüències. Hi ha la Rocío Santa Cruz, hi ha l'Oriol Vilapuig, que té una cosa molt més estètica sobre ombres
humanes. I tot això dins del Festival Loop, eh?
Exacte.
Escolta, la Rocío Santa Cruz, per cert, que me la trobo jo sempre als millors restaurants de Barcelona.
Ah, carai.
Sí, sí, jo vaig al restaurant i està la Rocío Santa Cruz, de galerista. I l'altre dia vam prendre escudella, estava la Rocío Santa Cruz, al Haddock. Vaig al Tòpic, la Rocío Santa Cruz.
Ai, com va anar, és veritat, que va
molt
ser
bé,
el rei.
Molt bé, si m'han fet rei de l'escudella, pues genial, vaig passar bomba.
Ens ho has de recomanar, sí, algunes home, coses per variar.
No, al Haddock fan l'escudella cada divendres, tu. És genial.
Vale.
I és molt divertit el lloc.
I el van coronar rei de l'escudella.
Va venir la Laura Fa, que anàvem les tetes en l'aire.
Ah, sí?
Dic, sí, sí, sí. Una mena de, ja en parlarem demà, amb una
samarreta. Amb un escot.
Amb rejilla, i després el sostén. Bueno, estaven tots els senyors encantats de la vida, jo també. I el... Però tot i així ja ho vaig dir, tot i així, no em va fer ombra. O sigui, vaig aconseguir que no em fes ombra. Vam estar tronxats amb la Laura Fa. Va dir Santivilla, la Laura Fa, i després també anem a la Rocío Santa Cruz, sempre vam al Tòpic, que si havies anat, i anem un dia junts.
No, no he anat, és clar,
tot el dia mirant,
eh?
Clar,
idees.
Va sortir una mica. Idees gastronòmiques. Escolta, Rocío Santa Cruz, ja en parlarem una mica més, però farà una exposició de la Aymerich, la fotògrafa?
Sí, és que sobretot també volia dir que el dia 29 hi haurà la Pilar Aymerich, que és una grandíssima fotògrafa, i sobretot seran les obres dels anys 60 i 70 sobre tots els canvis amb la democràcia, etc., a tot l'estat espanyol, però sobretot a Barcelona, i és boníssima la Pilar.
I això serà a la galeria de Rocío Santa Cruz, que està a Gran Via.
A Gran Via,
sí. Fantàstic. Home, és una de les grans galeries d'aquí
de Barcelona.
Bueno, escolta, anem a canviar de tema, perquè aquí hi ha una cosa que és, tenim dos punts a part, que serien avui el què vols fer?
Les mestresses de la llar.
Perquè
jo m'he llegit el teu llibre.
Pijos.
Sí, però no m'he llegit Pijos perquè no l'he trobat aquí.
Ah, però ja te'l portarem.
Ella, sí.
Ah, clar.
El vull.
Encara més Pijos.
Encara més Pijos. Llavors m'ha fet molta gràcia, me l'he llegit tot, l'he devorat en 2 hores, però llavors ja et faig dues acotacions.
Dues acotacions, molt bé, molt bé.
Una, sí, que tu deies que que als anys 40 les senyores, bé, les pijas feien filosofia i lletres, bueno, però algunes, jo et dic que no, clar, perquè no, pobretes, és que encara no havien ni arribat al filosofia i lletres, perquè hasta era tot tan franquista i tan caspós, podríem dir, que les senyores no feien això. La Lala, com a una amiga meva, sí, va, la seva mare havia fet filosofia i lletres i va intentar trobar algunes alumnes d'aquelles èpoques, però hi va trobar 4 o 5, però pensa que eren de la Segona República, clar, clar, que és, bueno, quan és les dones estaven molt millor que la postguerra.
Clar, les primeres dones que van fer filologia i lletres aquí a Catalunya,
Segona República.
Clar, les primeres llicenciades eren del 1915,
no, i el 30, el 30.
I després, sí, el 30, suposo que són de la Segona República, n'hi
sí, havia, sí,
havia
més.
Però, clar, però vols dir que és una cosa molt excepcional. És a dir, que aquí no ha estat fi. És a dir, que les pijas dels anys 40, la pija franquista...
No, però llavors... I els que feien? Espera't, llavors t'he trobat...
A una altra, una altra
un,
votació.
Un document fantàstic de los altos estudios mercantiles de la meva mare, sí, que darrere posa Arriba Espanya...
Però Arriba Espanya...
Arriba Espanya del 41... Mm. No, del 40, exactament. Que fort.
La tempra, com es deia?
Que la meva mare, Montse Deixeus. Sí. I llavors, pues, això és el de geografia i història, que li van posar un sobresaliente.
Doncs,
ai, però després hi havia càlcul, hi havia gramàtica, hi havia, jo què sé, tot, s'estudiava tot, dibujo, àlgebra, però això vol dir que el meu avi, que era molt modern per l'època, que era el doctor Deixeus, sí, veient la revolució, és a dir, veient la guerra civil, va decidir que les seves dues filles, en plena postguerra, que era el 40, estudiessin alguna cosa.
I llavors, el meu avi també tenia la mercantil. Clar, també tenia la mania de que les seves filles estudiessin.
Clar,
però una
pensa
obsessió.
Que hi ha famílies que prohibien que les filles, clar, estudiessin, perquè lo normal era casar-se.
Clar, per tant, el doctor Deixeus tenia la...
era molt modern. Luminós,
clar, era,
sí,
molt modern. Clar, clar, clar. I aquest tipus de carrera que va fer la teva mare, perdona, quina carrera
bueno,
és?
Bueno, jo anava a dir no li va servir de res, però és massa. Però vull dir, perquè era molt intel·ligent. Però clar, vull dir que sempre va ser mestressa de casa i no tenia que fer res.
Perquè va arribar la guerra, no? Va arribar la guerra...
Bueno, no, això ho va estudiar després de la guerra,
bueno,
l'any 40.
I amb la dictadura igual no va tenir opcions.
I llavors amb la dictadura ella es va casar al 46, llavors era buscar nòvio, trobar nòvio, que hi havia molt pocs homes, com deia la meva mare.
Ah, sí?
Diu, pensa que hi havia molt pocos homes, perquè, esclar, s'havien mort a la guerra.
Clar.
Clar, és que això la gent jove no se'n recorda d'això.
I anaves desesperada.
Bueno, no, ella no anava desesperada, per sort, però es va casar amb el meu pare.
Però sí que és veritat que en aquest document que ens has portat, que li diries una quartilla, ella darrere posa Arriba Espanya amb lletres vermelles i en diagonal,
sí,
però sobretot que no ens n'oblidéssim, no? O sigui, estava tots els documents oficials i hi havia la cosa Arriba Espanya, no
ara,
fos cas que ningú
s'escoltés. Darrere va en català, això ara ho veig ara, però a sobre li han estampat és l'Arriba Espanya. Clar, és una manera de censurar-ho, molt interessant,
I després una altra...
Després una altra postilla.
Escolta, tinc temps o no de fer l'altra postilla?
Ai, quina pena.
Però què era?
Bueno,
què era?
Et diria que les muchachas no feien els menús.
Les muchachas, vull dir, les criades al servei?
Clar, les criades no feien els menús, ho feien les senyores de la casa.
I deien, escoltin...
No, clar, i cada dia feien els menús, després la cuinera ho cuinava.
Clar, clar, clar. Clar,
la senyora decidia escudella o no?
Decidia. Les muchachas pobres no decidien res.
Muchachas ho diuen a Madrid, eh? Jo recordo que vaig parlar amb una
no, aquí era la noia de servei.
La noia de servei, sí, sí, sí. I, per tant, la teva mare, podríem dir, que és la que decidia els menús.
Clar, perquè jo l'he vist decidir els menús.
I com ho feia?
Dia,
però com?
A les 9 i mitja ella s'ho inventava, avui fricandó, demà tall rodó...
Això també és un rotllo patatero dels
menús,
eh?
Bueno, és que el que t'anava a dir, també, per acabar, sí, és que és un rotllo patatero ser ama de casa.
Home,
perquè és moltíssima feina. Clar. És una empresa... que per això una amiga meva, la Helena Valentia, volia que els hi paguessin un sou.
Perdona, tu saps que ara, el dia 30, sí, hi ha un article, ens en va parlar aquí el Miquel Missé, però també hi ha un article al diario.es, si vostès hi volguessin informar-se sobre aquest tema, hi ha una vaga feminista, clar, que a més apel·la als homes i a tot qui és feminista, perquè bueno, això del feminisme ja és transoceànic, diguéssim.
Sí.
És trans o no serà? És trans o no serà? Doncs el cas és que al País Basc, perquè el que volen reivindicar precisament és que, és clar, això de la igualtat
la igualtat a costa d'aquí. Hi ha moltíssima persona immigrant, moltíssima persona que perquè tu puguis sortir al carrer i tenir igual que el teu marit, hagis de contractar
una latinoamericana
de pobra que renti la casa. No sé quantos, però això també s'haurà, hi haurà una xarxa estatal que també ja les contractes estiguin bé, que hi hagi una exercici públic, diguéssim, reivindicar precisament tot això que seria la qüestió de del que deia abans, ser mestressa de casa.
Estic d'acord.
I això seria el dia 30, vaga feminista, a Euskal Herria. No sé dir, Euskal Herria? País Basco.
País Basco.
Escolta'm, una mica de publicitat.
El
dia que vinguis hem de parlar de les llums de Nadal, no? Que també es tenen
creïts. Sí, això.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Bravo, bravo.
RAC 1. 6, 7, 8, va. A l'Illa, esperem que aquest Black Friday t'agafi ben entrenat, perquè venen descomptes molt heavies. Des del dilluns 20, tot una setmana amb preus superespecials. I obrim diumenge 26 perquè puguis gaudir d'un cap de setmana de descomptes, gastronomia i del nou espai exterior, l'Umbracle. T'esperem al Black Friday de l'Illa.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinkas Zuckerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Hola, amor, sóc a Galeries del Tresillo. Just ara estic davant del sofà que deies. A veure...
Què tal el sofà?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els últims dies de la Yellow Week. Rebaixes de fins a un 60% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Doña Francisquita, el clàssic dels clàssics de la sarsuela i l'obra més cèlebre d'Amadeu Vives. El 25 i el 26 de novembre a la Faràndula de Sabadell. Un autèntic cant a l'alegria i la joventut amb una música brillant, fresca i acolorida. Entrades a operacatalunya.cat.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Pensaven que s'havia acabat. Però estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Doncs què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
La vida et passa pel davant, però igual que passa...
Torna l'alegria que passa, l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa, de Degoll de Gom. Dos únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
Gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre d'altres, el 2 de desembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Moltíssimes gràcies a tots. Tornem demà. Que vagi molt bé. Us deixem amb el RAC1 migdia amb la Núria Travessa i en Xavi Rocamoda.
La
Rocamoda.
La informació és llibertat.
Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
A Línia Directa sabem que un imprevist mai no va bé. En canvi, un bon estalvi, sí. Per això aquest novembre t'oferim el mes de portes obertes de Línia Directa. T'abaixem fins a un 25% el preu de l'assegurança de cotxe. Sí, sí, fins a un 25%. No et quedis fora i canvia-t'hi abans no sigui massa tard. Vine directe a líniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
El proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com RUV, PV, Beret, The Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
Arriba la traca final del Black Friday de MediaMarkt. Només fins al 26 de novembre tens un Samsung Galaxy A34 5G de 128 GB per 299 euros. O un portàtil Lenovo convertible en processador AMD Ryzen 7 per 699 euros. MediaMarkt.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Service.